Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues. El Papa ha defensat avui la vida en totes les seves etapes, i això no és nou. Ha alertat, a més, contra el maltractament a la gent gran, una realitat, malauradament, molt present encara arreu del món. Tot plegat ha estat en una audiència general en què ha demanat, novament, que, sobretot, no convertim la guerra d'Ucraïna en un costum, perquè tenim a prop un poble martiritzat, com també són veritables màrtirs moltes persones, homes i dones d'edat avançada, que no són dignament considerats per la societat. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Pau Massip i al Ferran Capdevila a la producció, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que l'Arquebisbat de Barcelona ha presentat per aquests propers dies, des d'avui fins diumenge, un seguit d'activitats que tenen l'ou com balla, la litúrgia i, en general, la cultura popular, amb l'art de les catifes, entre les seves propostes. Un nom propi de l'actualitat, també a Ràdio Estela en aquestes hores, ha estat el de Roger Pérez, un matemàtic de 25 anys, que ahir va explicar en el programa Camins de Ràdio Estel el seu testimoni de conversió. Va ser batejat i va rebre tota la iniciació cristiana en l'última vetlla pasqual. I la comunitat de Sant Egidi va celebrar ahir al vespre a Barcelona el 54è aniversari de la seva fundació amb una celebració litúrgica presidida pel nou president de la Conferència Episcopal Italiana, Matteo Zuppi, a la Basílica de Santa Maria del Mar. Aquests i altres temes fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa ha tornat a dir aquest matí que la guerra a Ucraïna no és un costum, sinó el martiri d'un poble. Al final de l'audiència general, Francesc ha demanat a tot el món que no oblidi el turment que pateix l'Europa de l'Est amb aquest conflicte. No oblidem el poble martiritzat d'Ucraïna en guerra. No ens acostumem a viure com si la guerra fos una cosa llunyana.
Com si la guerra fos una cosa lontana.
Que el nostre record, el nostre afecte, la nostra pregària i la nostra ajuda vagin sempre al costat d'aquest poble que pateix tant i que està carregant amb un autèntic martiri.
I que està portant avanti un vero martiri.
En la reflexió de l'audiència general, novament dedicada avui a la gent gran, el pontífex ha recordat que la bellesa és un límit i alhora un do, i que descartar-la és trair la vida. Igualment ha assegurat que quan una persona és anciana ja no mana sobre el seu cos, i ha afegit que amb la bellesa cal acceptar els límits que tothom té. El Sant Pare ha recordat, en definitiva, que gestionar bé la dignitat de les persones grans és el termòmetre d'una societat amb valors humans. Hem de sentir la responsabilitat de visitar els ancians, que sovint estan sols, i presentar-los al Senyor amb la nostra pregària. Jesús mateix ens ensenyarà com estimar-los. Una societat és veritablement acollidora en relació amb la vida quan reconeix que aquesta vida és preciosa, també en l'ancianitat, en la discapacitat, en la malaltia greu i fins i tot quan s'està apagant. La vida sempre és preciosa.
I anche quando si sta spegnendo, la vita sempre è preziosa.
A partir d'un nou fragment de l'Evangeli de Marc, el bisbe de Roma ha recordat avui que el testimoni de la sogra de Pere és especialment important.
Hoy nos ayuda a reflexionar sobre la ancianidad el relato de la curación de la suegra de Simón, una mujer enferma que recibe la visita de Jesús y su vida cambia. En este breve pasaje evangélico encontramos varias enseñanzas. Vemos, en primer lugar, que Jesús no va solo, sino acompañado de sus discípulos. Esto nos recuerda que son los miembros de la comunidad cristiana, familiares, amigos, quienes visitan, consuelan y ayudan a las personas mayores que atraviesan momentos de dificultad.
El Papa ha posat de model allò que feia el mateix Jesús i que és la millor recepta, afegit, també per al món d'avui.
También son significativos los gestos que realiza Jesús y la actitud de esta mujer. Jesús se acerca a ella, la toma de la mano y hace que se levante y con delicadeza y ternura. Inclinándose ante quien lo necesita, Jesús revela su sensibilidad por los que sufren. y anuncia la salvación. La suegra de Pedro, al verse curada, responde con gratitud y espíritu de servicio. Podemos decir que agradece los dones que ha recibido de Dios con fe y alegría a través de obras concretas.
En les salutacions, Francesc ha recordat la celebració aquesta setmana, diumenge concretament, del Corpus Christi.
Cercanos a la celebración de la solemnidad del Corpus Christi, pidamos al Señor que nos conceda ser personas eucarísticas, que agradecen los dones recibidos y se entregan a los demás.
I en tancar la reflexió sobre les persones grans, el pontífex ha conclòs que és la comunitat cristiana la que s'ha d'ocupar dels ancians, especialment avui, quan el nombre d'aquestes persones d'edat avançada ha crescut.
Sense distància. De dilluns a divendres, la informació social i religiosa a 3:45 i a 6:45 de la tarda.
Passen 6 minuts a 2:45. Com estem dient durant aquesta setmana a Ràdio Estel, ens trobem en els dies previs a la solemnitat del Corpus Christi, festivitat religiosa i popular amb més de 700 anys d'història a Barcelona, concretament, on s'exalta l'Eucaristia, com en molts altres llocs del món, pels carrers. Des de l'Arquebisbat de Barcelona s'han organitzat unes activitats per aquests propers dies que es van presentar ahir. Són concretament des d'avui fins diumenge. Ens amplia la informació la nostra companya Sílvia Muñoz.
El Corpus Christi a Barcelona, una festivitat religiosa i popular de més de 700 anys d'història que exalta l'Eucaristia, torna a la seva normalitat. Després de 2 anys de fer-se amb restriccions, la celebració vol recuperar la presència de tota la ciutadania. Ho ha explicat el sacerdot diocesà Robert Baró, responsable de patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona.
Arriba el 2022 i sembla que tindrem un corpus com Déu mana. Un corpus, entre cometes, normal. Si ben per normal entenem que ho hem canviat tot. I que respecte al corpus que vam fer el 2019, doncs moltes coses ja no es reconeixeran perquè les hem repensades, les hem reviscudes, les hem ressentides.
L'Ajuntament de Barcelona destaca que el programa d'activitats d'enguany busca donar veu a tots els interlocutors amb la consolidació de l'art floral.
Gràcies, Sílvia. I entre altres activitats, avui a 8:15 del vespre a la plaça del Rei de Barcelona, concretament a la capella de Santa Àgata, es farà la proclamació del Corpus com a festa patrimonial d'interès nacional sota la promoció de la Generalitat de Catalunya. A més, demà s'instal·la, com cada any, l'ou com balla al sortidor Sant Jordi del claustre de la Catedral de Barcelona, una imatge que també es troba des d'ahir, concretament al Seminari Conciliar de Barcelona. I dissabte a les 7 de la tarda actuaran els gegants al Palau Episcopal i hi haurà la vetlla del Corpus a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, organitzada per Església Jove, entre altres entitats, el mateix dissabte a les 9 del vespre, amb transmissió en directe des de Ràdio Estel. Us anirem informant de totes aquestes i altres activitats. Roger Pérez, un matemàtic de 25 anys que va rebre els sagraments de la iniciació cristiana coincidint amb l'última vetlla pasqual a Barcelona, va ser testimoni ahir en el programa Camins de Ràdio Estel. Roger Pérez va explicar que el pensament i la raó han estat vies per a ell en el seu apropament a Déu i que així l'ha descobert. També ha dit que Déu existeix i que es pot saber amb la raó.
A través de la meva formació com a matemàtic vaig arribar a la conclusió racional de que Déu existeix i que és, a més, és irrefutable. I, de fet, qui és capaç de ser tan prepotent i no, de negar una cosa que, a més, és que per definició no està al nostre abast comprendre-la, no?
Roger Pérez va rebre concretament el baptisme, la confirmació i la primera eucaristia. Va explicar, entre altres vivències, que va iniciar les seves catequesis per al catecumenat ara fa un any a la parròquia de la Palma de Cervelló, amb l'acompanyament del sacerdot Josep Figueres i dels seus padrins Víctor Dot i Remei Margalef. Roger Pérez va destacar l'emoció de rebre el baptisme.
Però no va ser com jo esperava. Jo esperava que fos com al final d'una etapa i, per tant, esperava que la meva reacció emocional fos segurament de plorar, com d'alliberació, de... Sí, d'alleujament, no? Però, en canvi, vaig tenir una sensació completament diferent. Va ser la sensació de l'inici d'una nova etapa, de l'inici d'una nova vida, no? Perquè, al final, el bateig és renéixer en Jesucrist, no? Uh-huh. I, a més, en comptes d'emocionar-me amb llàgrimes,
sí,
sentia una felicitat enorme. I em vaig sentir molt estimat. Crec que és el dia que m'he estimat, m'he sentit mal. Jo esperava desmuntar-me de les emocions, però no, va ser molt sencer, vaig estar.
Roger Pérez, després d'aquests mesos de catecumenat, va seguir tots els passos portats gràcies a l'ajuda del servei diocesà del catecumenat del bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
Sense distància, un panorama presentat a prop de tu.
La comunitat de Sant Egidi va celebrar ahir al vespre a Barcelona el 54è aniversari de la seva fundació amb una litúrgia presidida per l'arcabisbe de Bologna, Matteo Zuppi, també president de la Conferència Episcopal Italiana. En aquesta celebració, a la Basílica de Santa Maria del Mar, Zuppi va reivindicar la crida actual de l'Església a la unitat davant la pau i la concòrdia. Ho explicava així en una entrevista que publicarà d'aquí a dues setmanes la revista Catalunya Cristiana.
La grande opción de Papa Francisco de segunda consideración es que toda cualquier lógica divisiva tiene un apellido que es en griego que es el señor de las divisiones.
En aquesta celebració de la comunitat de Sant Egidi a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona van participar-hi membres de la comunitat i també persones que participen en les seves activitats, així com representants de les institucions i amics d'aquesta gran associació fundada pel professor i historiador Andrea Riccardi al febrer de 1968. Actualment la comunitat de Sant Egidi reuneix més de 60.000 membres, tots voluntaris, en 70 països del món. A Barcelona va començar el 1989. 3 minuts i seran les dues. També us expliquem que Càritas estrena demà i també demà passat el seu musical integrador titulat No clarejarà sense tu, una versió original i inèdita que es basa en l'obra Los Miserables, de Víctor Hugo. L'òpera musical es podrà veure al Museu de la Universitat de Navarra i també es preveu que es passi en altres llocs d'Espanya. Recordem també que el filòsof i teòleg Wilhelm Danke, degà de la Facultat de Teologia de Bucarest i vicerrector de la Càtedra de Sant Josep de la mateixa capital romanesa, va ser ahir al migdia a Barcelona com a segon convidat del Fòrum Tribuna Joan Carrera, una iniciativa del grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans. Danke va pronunciar en el marc d'un dinar col·loqui una conferència titulada El factor religiós en la guerra ucraïna, qüestió important en què el fet religiós està jugant un paper molt destacat i que aquí sembla que la societat majoritàriament passa per alt a causa del gran desconeixement. Abans de l'acte presentat pel degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Joan Torra, el teòleg, va comentar que la religió és malauradament massa utilitzada també a Ucraïna i a Rússia. I acabem recordant que la Arrels Fundació durà a terme avui per 7è any consecutiu el recompte de persones que dormen al carrer a Barcelona, amb la participació de centenars de voluntaris que encastaran aquestes persones. També recordem que ha començat aquest matí un nou congrés del tercer sector social de Catalunya. En una entrevista al matí amb Pol Marçà, Ràdio Estel, la presidenta de la plataforma d'entitats catalanes del tercer sector, Francina Alsina, ha assegurat que la situació és molt greu pel que fa a la col·laboració de l'administració i la societat a l'hora de pal·liar una pobresa que s'incrementa. Fins aquí l'actualitat social i religiosa. Us deixem amb l'Estel Migdia i amb el Joan Trias i el seu equip. Tornem a 6:45. Fins després.
Desigualtat sense aturador. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, parem atenció al fet que l'espiral inflacionista, les conseqüències de la guerra a Ucraïna i la convergència de diverses transicions castiguen els més empobrits. Cal reclamar als governants, als sindicats i als diferents agents socials un gran pacte per aturar l'increment de la pobresa, demana el cardenal Joan Josep Omella. La responsable d'Anàlisi Social i Incidència de Càritas Diocesana de Barcelona, Míriam Feu, ens explica quina és la situació.
Hem arribat a aquesta situació per diverses casuístiques que s'han donat a la vegada, però la primera d'elles és que ja veníem d'una situació de dificultat abans de que vingués la Covid, no? Tenim un model productiu amb deficiències i que provoca molta desigualtat i molta exclusió. I això doncs, s'ha accentuat per aquesta pandèmia que ha impactat directament contra, evidentment ha començat sent una crisi sanitària, però després s'ha convertit en una crisi econòmica.